Eleccions al Parlament de Catalunya 14F. Parlem amb els caps de llista dels grups polítics per a la circumscripció de Tarragona.
Benvolguda audiència, sóc el Jaume Pros i seguim a Ràdio Ciutat de Valls amb el cicle d'entrevistes que el David Prats i jo estem fent aquests dies als caps de llista que concorreran a les eleccions del proper 14 de febrer. Avui és el torn de la Raquel Sans, vallenca i cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya per la circumscripció de Tarragona. Raquel Sans, molt bon dia.
Molt bon dia.
Val a dir que de la mateixa manera que hem anat fent fins ara i amb la finalitat de minimitzar riscos davant d'aquesta malida pandèmia, aquesta entrevista també la fem fora dels estudis de Ràdio Ciutat de Valls. Som, concretament, a la plaça del Pati de la capital de l'Alt Camp. Ben abrigadets i amb mascareta. A les eleccions del 2017, arrenquem ja, Raquel? A les eleccions del 2017, Ciutadans va concentrar la majoria del vot unionista, convertint-se en la primera força del Parlament amb 36 diputats. Esquerra va quedar tercera amb 935.861 vots, només 12.000 vots menys que Junts per Catalunya i dos diputats per sota de la formació del president Puigdemont. A pocs dies de les eleccions, de les que venen ara, la majoria d'enquestes auguren un triple empat entre Esquerra, Junts per Catalunya i el PSC. Com encareu aquestes darreres hores?
Doncs les encarem amb molta il·lusió, amb molt d'entusiasme i amb moltes ganes de desfer aquest empat, amb moltes ganes de ser la formació que pugui liderar el país. No? Per primera vegada en 40 anys estem en disposició de tenir un president d'Esquerra Republicana de Catalunya. Les enquestes ens diuen que hi ha moltes persones que dubten, però moltes persones que dubten entre Esquerra Republicana i alguna altra formació, entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, entre Esquerra Republicana i la CUP, entre Esquerra Republicana i els Comuns. Per tant, doncs el que volem en aquestes últimes hores és fer decantar la balança cap a Esquerra Republicana.
Vostè va entrar al Parlament el 2018, no va entrar a través de, després de les eleccions perquè li va anar d'un lloc, però quan van anomenar l'Òscar Peris, el van nomenar delegat, o el van designar delegat del govern aquí a Tarragona, vostè va entrar com a diputada. Per tant, té experiència que és al Parlament, almenys des del 2018 fins aquí. La qüestió és que les entrevistes que hem fet fins ara, els caps de llista dels partits de l'oposició han fet servir tots el mateix terme per referir-se a la legislatura anterior. Tots ells s'han referit com una legislatura perduda. És aquesta la percepció que té la Raquel Sans?
No, jo crec que ha estat una legislatura d'acumulació de forces, de recomposició. Venim de la repressió i no la podem obviar, la repressió, no? Vam patir la repressió que ens va portar doncs, a les sentències dels nostres companys i companyes a presó, els nostres companys i companyes a l'exili. Ens van obligar a votar el 21 de desembre del 2017. Ho van fer amb els nostres líders empresonats, amb els nostres líders a l'exili. Ens hem hagut de resituar. No ha estat fàcil i s'ha de reconèixer que no ha estat fàcil. I jo el que crec que és no una dècada, no és una legislatura perduda, sinó són molts anys perduts de dependre d'un estat doncs que ens ha ignorat, d'un estat que no ha invertit a Catalunya, d'un estat doncs que no ens ha donat totes les oportunitats que ens mereixem com a país. Això sí que és perdut. I per tant, el que hem fet en aquestes legislatures és recomposar-nos, doncs tornar a agafar forces per seguir mirant endavant, que és el que interessa Esquerra Republicana. No obviem tampoc que a la repressió hi hem sumat la pandèmia de la Covid, aquesta pandèmia que, com bé indica el seu nom, doncs ha afectat a tot el món i, per tant, també s'ha hagut de gestionar aquesta crisi, en aquest cas de salut, però que també doncs, ha esdevingut una crisi humanitària. Per tant, en aquest context, qui cregui que ha estat una dècada perduda, jo crec que ha estat una legislatura perduda, ha estat, en tot cas, una legislatura de supervivència, una legislatura d'acumulació de forces.
El 2017 van votar, quan ho va dir l'Estat, però és que ara també tornem a votar quan el braç judicial de l'Estat diu que hem de votar. No estem vivint d'una manera potser massa normalitzada aquesta ingerència no ja de l'Estat sinó fins i tot de la justícia espanyola en el que és la política catalana?
Totalment, sembla que haguem normalitzat que tots els grups parlamentaris, jo voldria insistir en tots, no els grups de govern, tots els grups parlamentaris van considerar que la millor data per votar era el 30 de maig. Estem en aquesta situació de màximes restriccions. Miri, es dona l'absurd que jo no puc venir a Valls a veure els meus pares, a veure les meves germanes, no? Porto més d'un mes sense poder venir a veure'ls, però en canvi avui puc ser aquí fent un míting polític. Per tant, enteníem que això era molt difícil de poder-ho explicar a la ciutadania. La ciutadania n'està farta, la ciutadania està cansada, i per tant enteníem que no era moment de fer unes eleccions, havíem d'esperar i havíem d'alguna manera de fer aquestes eleccions en un context, doncs, sense aquestes restriccions, en un context on ens poguéssim explicar, on poguéssim explicar totes les formacions del nostre projecte polític, i per tant si hem normalitzat aquesta repressió. I miri, jo me n'adono que hem normalitzat la repressió. Voldria fer un apunt perquè des que la presidenta Forcadell va entrar a Mas d'Enric, doncs jo li he fet un acompanyament, cada setmana l'he visitat a la presó. I l'altre dia, que ara faig aquestes visites a Batràs, no a Mas d'Enric, perquè s'ha traslladat a Batràs, doncs la presó va estar confinada. Per tant, no vaig poder fer aquesta visita setmanal que feia 3 anys que feia, i per tant l'única manera que vaig tenir de comunicar-me amb la presidenta Forcadell va ser a través d'una trucada telefònica de 8 minuts, aquestes trucades telefòniques que veiem a les pel·lícules, no? Dels presos que en truquen fora, una al dia. I quan es va penjar el telèfon, es va tallar, no? Quan em va arribar als 8 minuts la trucada es va tallar, vaig prendre consciència de com havia arribat a normalitzar la presó, no? O sigui, cada setmana anava a la presó, me n'anava, evidentment veia la cruesa, la duresa de tot plegat, però aquell dia, amb aquella trucada que es va tallar al cap de 8 minuts, vaig dir, ostres, potser hem normalitzat el que no és normal en un estat democràtic, que és aquesta repressió que fa que hi hagi persones a la presó, que hi hagi persones que són a l'exili.
Déu-n'hi-do. Votarem, si no passa res, votarem el proper diumenge, aquest dia 14, dins d'aquest ambient de pandèmia i possiblement s'augura una abstenció alta. Pensa la reclassants que hi pot haver una abstenció alta, i en tot cas, a qui pensa que pot beneficiar el fet de que voti menys gent?
Doncs l'abstenció beneficiarà l'ultradreta. I això m'amoïna, i m'amoïna molt, perquè la possibilitat de tenir un partit feixista, un partit racista, un partit masclista, com és Vox, al Parlament de Catalunya, i que a més tinguin la capacitat de poder decidir quin serà el futur govern de la Generalitat de Catalunya, jo crec que hauria de ser motiu suficient per moure'ns de casa. Tots sabem el que és el feixisme, aquest feixisme, no?, que es disfressa doncs de bones paraules, que es disfressa fins i tot de defensar la classe treballadora, quan no té absolutament res a veure amb això, no? I per tant, jo crec que l'amenaça de l'entrada del feixisme al Parlament de Catalunya, l'amenaça de que el feixisme pugui decidir quin serà el futur govern, hauria de ser motiu suficient com perquè el 14 de febrer, independentment de l'opció política que es vulgui votar, la gent sortís de casa i fes aquest esforç, perquè si no el 15 de febrer ens en penedirem.
D'un temps cap aquí, i sobretot ara durant campanya electoral, hem vist sobretot a xarxes socials, potser més que no pas a la vida normal, diríem, perquè ja sabem que és un submón, Twitter i tot això, però sí que hem vist molts retrets, moltes acusacions, de vegades de molt mal gust entre gent que s'identifica amb Esquerra, uns altres amb Junts per Catalunya, i entre els dos partits és evident que no hi ha una bona relació ni parlamentària ni tampoc a nivell d'opinió pública. Hem de descartar un pacte independentista al Parlament de Catalunya a partir de dilluns?
Jo crec que hem de fer una reflexió molt profunda. No és que haguem de descartar aquest pacte, sinó que aquest pacte és l'únic pacte possible. Un pacte que passa per pactar les forces que tenim, que compartim un mateix projecte de país, que passa per l'amnistia, que passa per l'autodeterminació, això ho compartim. I per tant, aquí sí que crec que hem de fer autocrítica com a organitzacions polítiques. Quan dos es barallen, és culpa de tots dos. Quan dos doncs no són capaços de traslladar l'opinió pública, que és clar que hi ha discrepàncies, és que si no seríem el mateix, no? Si no n'hi hagués de discrepàncies, si penséssim exactament igual, doncs seríem una única formació política. En som dues, evidentment discrepem en temes, com passa en qualsevol govern de coalició, però jo crec una mica allò de que la roba bruta es renta a casa, no? I que segurament el que hauríem d'haver fet és ser capaços de parlar i de no exterioritzar totes aquestes discrepàncies, que són legítimes, que són lògiques, i encara menys amb el to agre que en alguns casos hem utilitzat. Sobretot perquè el 15 de febrer ens haurem d'entendre, jo ho tinc claríssim, és a dir, jo tinc molt clar quins vull que siguin els meus socis de govern, tinc molt clar amb qui vull construir el país, tinc molt clar amb qui comparteixo, en aquest cas, proposta política. Per tant, doncs escolta'm, reflexió crítica, de vegades no, s'ha de fer allò, s'ha de fer borrón i cuenta nueva, que deia aquell, i per tant crec que és el que hem de fer a partir del 15 de febrer.
Potser Valls seria un exemple d'això que diu la Raquel Sans, que tot i les discrepàncies que hi poden haver en el govern municipal entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, o Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, tot i les discrepàncies, és un govern que sembla que funciona. Podria ser Valls aquest exemple?
Sí, l'exemple de Valls, però nosaltres també tenim clar que volem un govern el més ampli possible, perquè també som conscients que els temps que venen per davant són temps molt complicats, són els temps de la reconstrucció del país, no? Estem, com deia abans, patint aquesta crisi en l'àmbit de la salut, però aquesta crisi humanitària, i no n'hi haurà prou amb un govern tan mínim com el que hem tingut fins ara. Segurament una de les dificultats amb les que ens hem trobat és que no érem prous amb el govern actual i, per tant, havies de buscar aliances aquí i allà. En els temps que venen necessitem ser un govern el més ampli possible. I això passa, per exemple, no? Vostè em posava l'exemple de Valls, jo li poso l'exemple de Tarragona, on ara mateix doncs, governa Esquerra Republicana, juntament amb els comuns, però també amb el suport de la CUP i de Junts per Catalunya. No? Aquesta idea de govern ampli, aquesta idea de govern que defensa els amplis consensos d'aquest país, és el que creiem que serà millor a partir del 15 de febrer.
El candidat de Junts per Catalunya, l'Albert Batet, també d'aquí de Valls, us tenim ben situats, els vallencs, en aquestes eleccions. L'Albert Batet li van preguntar sobre el pacte de Junts per Catalunya a la Diputació de Barcelona amb el PSC, perquè és un argument recurrent, insisteixo, les xarxes sobretot, però un argument recurrent per part de la gent que se sent que representa o que se sent representativa d'Esquerra Republicana. L'Albert Batet va ser, fa poques hores d'això, va ser molt taxatiu. Va dir, per part nostra, cap problema, sempre i quan tirem enrere tots els pactes amb qualsevol partit del règim del 155, si Esquerra ja està d'acord, per part nostra estem disposats a fer-ho. És el mateix parer, la Raquel?
Jo crec que comparar el pacte a la tercera institució del país, on a més s'ha donat la presidència, en aquest cas a la socialista imputada Núria Marín, no té res a veure amb el pacte. Un dels exemples és el de Sant Cugat, on tenim una alcaldessa d'Esquerra Republicana, que en aquest cas governa amb el suport del PSC, però també de la CUP. Voldria deixar clar que també hi ha la CUP en aquest govern. I és un govern que s'ha d'entendre en l'autonomia local, que s'ha d'entendre en la lògica local. A Sant Cugat vam tenir molts anys de govern de Convergència i Unió, de governs que han estat, doncs, en aquest cas, tacats per la corrupció, i a Sant Cugat calia d'alguna manera fer foc nou, calia una regeneració i una renovació democràtica, i això és el que ha passat a Sant Cugat. No podem fer entrar aquest pacte que s'emmarca en aquesta lògica municipal molt concreta amb la mateixa lògica del govern de la Diputació de Barcelona, on, insisteixo, qui governa, qui lidera, qui presideix és la Núria Marín i, a més, imputada per corrupció. Per tant, crec que no són lògiques comparables i, per tant, escudar-se en els pactes locals, que n'hi ha de molts i de molt diversos, doncs, bueno, i no és només la Diputació de Barcelona, també és el Consell Comarcal, per exemple, de l'Alt Camp, o és el Consell Comarcal del Tarragonès, o és el Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Per tant, la sociovergència és més present del que alguns ens volen fer creure.
Aquestes eleccions costa molt de trobar que te diguin m'agradaria pactar amb aquest o amb aquell altre, però en canvi sí que són unes eleccions de vetos. Gairebé tots els partits es pronuncien amb aquell no governaré. Hi ha exemples molt clars, no? Un seria, per exemple, la Jessica Albiach, que ho té claríssim, que no vol fer res amb Junts per Catalunya, o d'altres partits, no? Com el PP, per descomptat. En el cas d'Esquerra, i més concretament en el cas teu, hi ha algun partit que diguis amb aquests és que no podríem mai de la vida entendre'ns, i no incloc, evidentment, Vox en aquest cas, Vox i el meu part, per descomptat.
Un apunt abans d'assenyalar els nostres vetos, que també hi són, La senyora Jéssica Albiach, que diu que no pactarà amb Junts per Catalunya, jo voldria posar l'exemple dels pressupostos de la Generalitat d'aquest 2020, on Esquerra Republicana precisament ha estat capaç de teixir una aliança entre Junts per Catalunya i els comuns. I per tant, aquí hem tingut uns pressupostos de la Generalitat gràcies a aquest sentit de país que han tingut les tres formacions i a entendre que compartim un projecte, però que a més hem de donar resposta a les necessitats de la gent i que per tant necessitàvem, com l'aire que respiràvem, aquests pressupostos de la Generalitat, perquè vull recordar que si no haguéssim disposat d'aquests pressupostos haguéssim hagut d'encarar tota aquesta crisi amb uns pressupostos prorrogats del 2017 i això doncs, ens hagués generat moltíssimes dificultats. Per tant, si es vol, es pot. Si es vol, es pot. I per tant aquí voldria demanar als comuns, voldria demanar també a la CUP, voldria demanar al PDeCAT que en cas que tinguin possibilitats de sumar, tinguin possibilitats de fer govern, que deixin de banda els interessos de partit, que deixin de banda aquestes desconfiances que sempre hi són i que anteposin les necessitats que tenim com a país, les necessitats que tenim d'avançar en el nostre projecte de República Catalana i, per tant, passant per l'amnistia i l'autodeterminació, que són claus, però també que anteposin els interessos de país en un moment de tanta complexitat en què necessitarem un govern molt fort per poder sortir d'aquesta crisi. Per tant, aquest prec. I la nostra línia vermella, el nostre veto, la línia claríssima, partits del 155, no pactarem amb partits que apostin per la repressió, amb partits que apostin per la judicialització, amb partits la fiscalia dels quals, que ja sabemos de quién depende, doncs està demanant penes de 6 anys de presó pels joves que van sortir a manifestar-se, en aquest cas, per exemple, el Joan Tortosa del Pont d'Armentera. Per tant, evidentment, amb aquests partits no hi podem pactar perquè estem a les antípodes del que defensen aquests partits. Precisament és el que defensen aquests partits el que volem combatre.
El Pere Aragonès, que és el vostre presidenciable, suposo que teniu una relació també personal, no? Sent diputada del Parlament, quins tres distintius destacaria d'ell?
Doncs, miri, tenim relació personal. De fet, avui mateix ens hem vist presentant el projecte en l'àmbit de cultura i de defensa de la llengua a Barcelona. Del Pere destacaria una cosa que no se li veu, una cosa que de portes en fora no es veu, que és el sentit de l'humor. És molt i molt, és divertit, no? Fa aquelles bromes que moltes vegades té un humor una mica àcid, un humor que em sap molt de greu que la ciutadania no pugui veure, perquè doncs, sempre està amb la broma a punt. Després del Pere destacaria la seva intel·ligència, és una persona que té visió de país, que té el país al cap, no només el país, sinó també el govern de la Generalitat al cap, i després el seu compromís i la seva capacitat de treball és brutal, és a dir, és brutal. Avui el sentia parlant de cultura i la idea de país, no? La idea de cultura que té al cap, pensava, ostres, aquí tenim un president de la Generalitat de Catalunya.
Quines serien les prioritats pel Camp de Tarragona, ara mateix per la Reclassància i per Esquerra, no? De Tarragona ara en concret, que és allò que és més urgent d'impulsar, de tirar endavant o de solucionar?
Tenim moltes urgències, però les hem definit en 6 eixos i aquí talla'm quan vulguis perquè m'allargaré segur, perquè hem anat explicant aquest projecte tantes vegades que tinc ganes d'explicar-lo. 6 eixos. La primera és la transformació de la indústria química, que suposa el 30% del producte interior brut a les nostres comarques i que tal com està dissenyada actualment no serà viable el 2050, perquè els acords de París que marca la Unió Europea ens diuen que s'ha de tendir a la neutralitat climàtica el 2050. Per tant, les empreses com estan ara no seran viables en el futur. Si volem garantir llocs de treball en el futur, necessitem transformar aquesta indústria per fer-la més sostenible. I això passa per una aposta clara per la plataforma forma de l'hidrogen verd, que s'ha de constituir i s'ha de reconvertir aquesta indústria a través d'aquesta arribada dels fons Next Generation. Aquest és un eix. Un segon eix és el turisme. Un dels sectors que més ha patit durant aquesta crisi, durant aquesta pandèmia, és el sector del turisme, el sector de la restauració, de l'hostaleria, i en les nostres comarques doncs, ho hem vist en municipis com Salou que han patit moltíssim. Necessitem, primer, ajudes directes pel sector, no? Aquestes ajudes directes que han de permetre sobreviure al sector, però també necessitem replantejar el sector i apostar per un turisme més sostenible, apostar per un turisme de qualitat, apostar per un turisme familiar, posant en valor totes les potencialitats que tenim al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i al Baix Penedès. des del Delta de l'Ebre, aquesta joia que tenim a les nostres comarques, passant per les muntanyes de Prades, passant per tot el modernisme de Reus, passant pel patrimoni romà de Tarragona, passant per PortAventura, per posar algun dels exemples que tenim, o el Priorat, tot l'enoturisme que tenim al Priorat, o els castells, i el nostre campanar de Valls, que també són productes que hem de vendre. Indústria, turisme, despoblament. És una cosa que ens preocupa moltíssim a les nostres comarques i tenim tres de les comarques que han perdut població aquest any 2020. La Terra Alta, el Priorat i la Conca de Barberà. Cada cop perden més població i hem de donar resposta a aquests municipis que es van buidant. L'agenda de la ruralitat, l'aposta per polítiques d'habitatge, que és un altre dels eixos que volem treballar. Hem d'apostar clarament per polítiques d'habitatge públic, incrementant el parc públic d'habitatges fins al 15%, incrementant també la partida pressupostària en matèria d'habitatge fins als 1.000 milions d'euros anuals, i això ens permetria situar-nos als estàndards europeus, al 0,4%. Per tant, polítiques d'habitatge que facin possible una cosa de sentit comú, que no tinguem cases buides i que no tinguem gent que està buscant habitatges. També la mirada metropolitana, no només de les infraestructures, dels trens, de les carreteres, sinó també dels serveis, per exemple, en l'àmbit de la salut, que no calgui anar a Barcelona per rebre determinats serveis, que tenim prou massa crítica al nostre territori per poder rebre aquests serveis, i segurament ho hem de fer, no?, amb una mirada metropolitana de la salut. Més coses, perquè en tenim més, tot el tema de la política de les cures, l'economia per la vida, la pandèmia ens ha ensenyat que el turisme ha patit, però també ens ha ensenyat que hi ha un sector essencial, que són les cures, aquestes cures que no s'aturen 365 dies l'any, 24 hores al dia. Per això hem aprovat el Pla Estratègic de Serveis Socials, per això volem seguir revaloritzant les persones que es dediquen a les cures, i per tant aquesta també és una de les apostes en clau territorial. Ja li he dit que m'hauria de tallar, Doncs aquests són els principals eixos. Les polítiques d'habitatge lliguen amb el que li comentava, no?, que lliga molt amb el despoblament, però aquests dies que estem trepitjant tant de territori, i tenim l'exemple del casc antic de Valls, no?, tenim un casc antic buit, un casc antic que cau a trossos, i en canvi tenim centenars de joves que no poden accedir a un habitatge. Per tant, hem de trencar aquestes dinàmiques, aquestes lògiques de poc sentit comú, i per tant hem d'apostar clarament per les polítiques d'habitatge.
La Raquel Sans és vallenca, és castellera i diputada, i serà diputada, molt malament hauria d'anar la cosa perquè no fos diputada i serà diputada. És inevitable parlar ara del Museu Casteller. La proposta de que el Museu Casteller funcioni, bueno, d'entrada el veurem, suposo que no sé si té dates o sap alguna cosa més que nosaltres de quan el veurem obert. No, me fa mal cap. La proposta de que la gestió sigui pròpia des de la ciutat, però amb implicació de la Generalitat, és una bona opció per la Raquel Sans, o no ho té estudiat o ben mirat?
Doncs miri, no sabria dir-li quina és la millor fórmula, però el que no pot passar és que tinguem un Museu Casteller que està pràcticament enllestit i que no obre les seves portes. Ha estat una aposta que ha suposat una inversió molt elevada per part del Govern de la Generalitat, i per tant necessitem que el museu obri les portes. I aquí torno al sentit comú que li deien els temes d'habitatge. No pot ser, i hem de trobar una solució. Per tant, Departament de Cultura, Ajuntament de Valls i totes les administracions que hi puguin col·laborar, hem de fer que el Museu Casteller obri portes, que el Museu Casteller sigui revitalitzador, que sigui dinamitzador d'aquest casc antic que volem viu, que volem en vida, que volem tornar a veure, amb cases plenes, amb comerços que obren. Per tant, tenim una oportunitat amb el Museu Casteller, la inversió ja està feta, i ara, per tant, cal fer aquesta última accelerada, perquè no té cap mena de sentit que tinguem el museu com el tenim.
Som el 2021, un any de decenals. La mesa de coordinació, juntament amb la Fundació i a petició de l'alcaldessa de Valls i de l'equip de govern, es va sotmetre a votació i es va decidir d'ajornar, no de suspendre, com diuen algunes persones, sinó d'ajornar les decenals fins que el temps millori, i quan dic temps m'estic referint a la pandèmia. Va ser una bona decisió aquest ajornament?
Sens dubte. Els vallencs i vallenques, com molt bé saben tots els que ens estan escoltant, mesurem la nostra vida amb decenals, no? Per mi eren les decenals, eren les primeres decenals dels meus fills, i com tothom, en el meu cas concret, tenia molta il·lusió de que les poguessin viure, que poguessin veure el seguici, que poguessin participar de les activitats infantils. Jo recordo amb molta nostàlgia les meves decenals quan era nena, no? Amb l'escola en Xanet, maleta fent una cuca, recordo el camp del futbol del Vilar, i per tant m'hagués agradat molt que els meus fills visquessin aquestes desenals. Per tant, trobo que és un encert el fet d'ajornar-les i per tant esperar que les puguem viure amb tota la plenitud, amb tota la grandesa que es mereixen aquestes festes que celebrem cada 10 anys i, si convé, cada 11.
S'atreveix, per acabar ara ja, s'atreveix a fer un pronòstic d'aquest diumenge, referint-nos només a la demarcació de Tarragona, a la nostra circumscripció. Com anirà més o menys el diumenge? Com pensa la Raquel que anirà?
Doncs jo li voldria dir a la ciutadania que si no guanya Esquerra Republicana, guanyarà el PSC a la demarcació. Són les dues úniques opcions viables. Per tant, les enquestes ens diuen que la cosa va de PSC, del PSC del senyor Illa, del PSC del ministre candidat que no es fa PCRs, malgrat haver estat ministre de Sanitat, per tant, posant en risc no només la resta de candidats, sinó també el personal, en aquest cas, de TV3, per tant, una irresponsabilitat total. Va d'aquest Partit Socialista, que encara no ens ha dit si acceptarà o no els vots de Vox per poder accedir al govern de la Generalitat, va d'aquest Partit Socialista del 155 de la judicialització o va d'Esquerra Republicana. Per tant, jo el que crec és que Esquerra Republicana, jo crec que la gent es mobilitzarà, jo crec que la gent sabrà doncs que el 14 de febrer ens hi juguem molt en clau de país, però també en clau de territori, i per tant el meu pronòstic és que el 14 de febrer a la demarcació de Tarragona guanyarà Esquerra Republicana.
És la Raquel Sans, cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya per la circumscripció de Tarragona a les eleccions del 14 de febrer. Gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Ciutat de Valls. Ha estat un plaer, Raquel, i bé, doncs fins a la vista i molta sort.
Doncs moltíssimes gràcies, el plaer ha estat meu retrobar-nos en aquesta entrevista.
I a vostès, estimada audiència, gràcies també per acompanyar-nos un cop més en aquest espai d'entrevistes electorals. Recordeu que podeu recuperar aquesta i totes les altres entrevistes a la web de Ràdio Ciutat de Valls. Que acabeu de passar un molt bon dia. Adeu.
Eleccions al Parlament de Catalunya 14F. Parlem amb els caps de llista dels grups polítics per a la circumscripció de Tarragona.